Ràdio Estel. Informatius.
És la una, bon dia. Us informa Júlia Julbé. Carles Puigdemont avisa Pedro Sánchez que el seu partit no li renovarà la confiança si no hi ha millores econòmiques i socials per Catalunya. El líder de Junts ho ha dit en el missatge de Nadal fet públic a les xarxes socials, on també ha insistit que Salvador Illa no podrà tapar la repressió.
President Illa, nosaltres no li vam donar suport, però el president Sánchez sí. Per això hem actuat amb responsabilitat i per això admetem la pèrdua de confiança que li vam atorgar i que de cap manera no renovarem mentre persisteixi tant a Madrid com a Catalunya l'estratègia que pretén enfonsar el nostre país en la decadència social, en la decadència econòmica, lingüística i nacional.
Carles Puigdemont ha qualificat també de propaganda el balanç que ha fet Salvador Illa dels seus primers 5 mesos al govern. El líder de Junts li retreu també el patiment que va provocar l'aplicació de l'article 155 i la persecució política i judicial durant més de 7 anys. I Jordi Martí, més qüestions. Avisa Jaume Collboni del perill de formar un tripartit d'esquerres amb els comuns i amb Esquerra Republicana. El president del grup municipal Trias per Barcelona avisa que si es produeix aquest pacte, el seu partit no se s'haurà negociar.
Advertim al senyor Collboni i al seu govern que si es consoliden aquestes aliances que creiem que són negatives per la ciutat, amb Barcelona en Comú especialment, però també amb Esquerra Republicana, amb les fórmules del tripartit, li advertim que si això es consolida, des de Junts per Barcelona difícilment li podem donar suport a cap de les qüestions que té interès el senyor Collboni de pactar amb Junts per Barcelona de cara al futur de la ciutat.
El líder de Junts per Barcelona ha lamentat que el govern municipal no ha negociat amb el seu partit els pressupostos i, per tant, creu que han quedat exclosos de totes les converses. I més qüestions. Aquest dimarts 24 de desembre, Trànsit no preveu una gran mobilitat a aquestes festes de Nadal. Els operatius es concentraran sobretot en carreteres nacionals i en comarques de muntanya, com la Cerdanya o l'Urgell. El director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, avisa que els accidents tenen lloc en vies conegudes per les víctimes. Ho ha dit al matí a Ràdio Estel.
Persones de la zona en carreteres de la zona. Aquesta pèrdua d'atenció i de concentració o de relaxació en aquests períodes prevacacionals o fins i tot potser un estrès laboral que fa que hagis d'emplear més hores per poder fer front després d'aquestes vacances, no?, que hi haurà, no?, aquests dies de festa, produeix que hi hagi aquests accidents en persones de la zona i en carreteres de la zona.
Bona part d'aquests sinistres tenen lloc als caps de setmana i sobretot a les tardes. El director del Servei Català de Trànsit diu que es deu a la fatiga del dia perquè s'ha practicat una activitat al matí o bé perquè el conductor ve d'un dinar copiós. Per tot plegat, fa una crida a la prudència, insisteix, demana molta atenció i també concentració a la conducció. I aquest vespre a la Catedral de Barcelona acull el cant de la Sibil·la. La representació també es podrà sentir a la Basílica de Santa Maria del Mar. Serà 8:15 d'aquest vespre. A la cripta de la Sagrada Família serà a les 11 i a la Basílica de Santa Maria del Pi a 11:45 de la nit. També podran escoltar el cant de la Sibil·la des d'altres punts de la ciutat, per exemple, la parròquia de Santa Maria de Gràcia i l'església de Sant Gaietà serà a 11:45 d'aquesta nit. També a la parròquia de Sant Medí, una estona abans, a les 8 del vespre, l'oratori Sant Felip Neri a les 7 de la tarda i també a la parròquia de Santa Maria del Taulat a les 11 d'aquesta nit. I abans dels esports, el diumenge 29 de desembre, aquesta casa, Ràdio Estel, retransmetrà en directe la missa d'obertura de l'any jubilar a l'arxidiòcesi, presidida per l'arcabisbe de Barcelona, el cardenal Joan Josep Omella. Serà 8:15 del vespre des de la Catedral de Barcelona i l'1 de gener, a les 11 del matí, els oients que vulguin podran seguir en directe la missa d'any nou des del monestir de Montserrat. La 1:15, un breu apunt d'esports. El Barça treballa per poder inscriure Dani Olmo i Pau Víctor a la Lliga abans que acabi l'any. Queden pocs dies. Ara mateix el futur de tots dos jugadors penja d'un fil. El club blaugrana ha optat per anar per la via judicial i denunciar la Lliga. Aquest mateix dilluns totes dues parts s'han trobat al jutjat mercantil número 10 de Barcelona. D'aquesta manera estan seguint el mateix procediment que amb un altre jugador, amb Gavi, que continua jugant, de fet, per una mesura judicial en forma de cautelar. El club repeteix l'argumentari legal, el dret a treballar dels seus futbolistes. Això sí, ara el Barça haurà d'esperar fins aquest divendres per saber si repetirà, tindrà la mateixa sort amb Dani Olmo i Pau Víctor. Recordem que en el primer cas el Barça va tramitar la seva llicència federativa fins al 31 de desembre, motiu pel qual, si no s'inscrivís el jugador abans del club, tindria un futbolista amb contracte però sense poder jugar. Doncs pendents de com evolucioni aquest cas, nosaltres ho deixem aquí. Tornem d'aquí una hora, puntuals, a les dues del migdia. D'aquí una estona, no s'ho perdin, d'aquí pocs minuts, Mercè Raga entrevista el director del 47, Marcel Barrena. Jo no m'ho perdria. Nosaltres tornem d'aquí una hora.
Ràdio Estel.
Estimats Reis Max, sóc la Greta. Aquest Nadal us demano un pis per a mi i la meva mama, per jugar, fer els deures, descansar o convidar les meves amigues. Volem un lloc on estar tranquil·les.
A Catalunya, la meitat de les famílies amb infants no tenen lloc adequat on viure. Fes que una llar digna no sigui una carta als Reis. Dona a caritascatalunya.cat o al Bizum 38031.
Ràdio Estel. Bones festes i bona ràdio. Al matí a Ràdio Estel, amb Mercè Raga.
Sis minuts que passen de la una, recta final del programa d'avui, i això ja ho tenim a tocar, però abans de tirar cap a aquestes festes de Nadal, clar, tot just una setmana després de les nominacions als Premis Goya de l'Acadèmia del Cinema Espanyol, una de les pel·lícules que sortirà a tots els sopars, a tots els dinars, a totes aquestes trobades familiars, sens dubte ens preguntarem, ja l'has vist, la pel·lícula del 47?
Què tinc que fer per tenir un autobús a Torrebaró?
Jo conec la persona que s'encarrega d'això.
Els carrers de Torrebaró són massa estrets i empinats per qui passi un bus.
Tu no saps el que fan aquests amb una gent com nosaltres.
És que jo no sé qui és la gent com nosaltres.
Vamos, vamos, vamos!
El 47, pel·lícula nominada ni més ni menys que 14 estatuetes. És per això que avui volem saludar en aquest programa, ens fa molt de goig, el seu director i professor, per cert, també, del grau de comunicació audiovisual de Blanquerna, Universitat Ramon Llull. Ell és el Marcel Barrena. Hola, Marcel.
Hola, què tal?
Com estàs? Moltes felicitacions.
Gràcies, moltes gràcies.
Com estàs, Marcel, després d'aquest tsunami del 47?
Doncs estic molt bé, estic molt content per la peli i encara jo no he tingut temps de posar-ho tot a lloc i de disfrutar-ho amb calma, amb temps, i perquè com cada dia passen coses, estic content per la peli, però encara no sóc conscient del que hem arribat a aconseguir, perquè és com cada dia una cosa i tinc ganes de que passi una mica el temps i mirar enrere i és la primera pel·li que faig que realment estic enamorat d'ella a nivell artístic i super 100% convençut, i l'he estimat des del primer dia, cosa que no m'havia passat mai amb les altres, però encara no sóc conscient de tot el que està passant, des de que cridi a Moncloa el president del govern, o a la Generalitat el president de la Generalitat, o l'alcalde de Barcelona, o rebre cartes privades d'expresidents de la Generalitat, que s'hagi canviat la realitat d'un barri sencer, o que tothom més o menys hagi escoltat a parlar d'aquesta pel·li. O sigui, encara he d'agafar una mica d'aire i entendre que això ha passat.
Clar, és que jo m'imagino. Mira, i ara, clar, tu dius és que cada dia passen coses al voltant del 47, Marcel. Aquestes 14 nominacions als Goya per la pel·li, el 47, jo ho deia ara. O sigui, estic convençut que sortiràs a tots a les trobades familiars, no? Sereu un dels temes de conversa segur, el 47, que ja l'has vist ja, no? Ja ho imagino, no? A totes les cases catalanes i espanyoles.
Sí, no, o sigui, jo tinc la percepció, o sigui, que, o la sensació que una pel·li no pot arribar més lluny. O sigui, no... Òbviament no estem parlant d'una pel·li de Hollywood i que realment té una expansió massiva, però a nivell estatal d'Espanya no sé què més es pot aconseguir. Mm. Des de, a més, amb el subratllat de que és una pel·li que sembla molt més gran del que és en quant a pressupost, per exemple, que l'hem fet com l'hem fet, amb uns recursos molt limitats però amb molta imaginació, i que és una pel·li en català. O sigui, que cal seguir, crec, o sigui, insistiré en aquest concepte, perquè la sensació dels clàssics de cine espanyol normalment sempre ha sigut en castellà, és a dir, que tenen un mercat molt més fàcil d'entrada. I nosaltres, doncs mira, no sé, la sensació de que realment hem fet un clàssic del cine actual.
Clar, tu dones... O sigui, perquè, clar, és que ara com t'ho pregunto això, com t'ho preguntem, no? A l'èxit del 47, on creus que rau, no, Marcel? Perquè creus que és una pel·lícula que parla de molts de nosaltres, també d'on sí. venim... Per on creus que passa, no?
Sí, però això tampoc és suficient per anar al cine i pagar 9 euros d'entrada, que parlin de tu, saps? Ja. O sigui, perquè sí. jo quan vaig fer Mediterrània també pensava això, la gent ho voldrà veure perquè... Després vam veure que era un tema massa dur i actual i que la gent no volia veure un problema actual. O sigui, a tot lo passat no és fàcil sempre analitzar-ho i no hi ha una fórmula, perquè si hi hagués una fórmula totes les pel·lis tindrien èxit. Llavors, com ho entenc? Doncs sí, que parli de tots nosaltres és un tema, que parli de temes actuals com la vivenda o com l'estat del català és un... també, però d'aquí a que a Múrcia paguin 9 euros per anar-la a veure, no sé què ha passat. Llavors, crec que la pel·li és bona, indiscutiblement bona, i s'ha generat la recomanació, el boca orella. Hola?
Sí, t'estem escoltant.
Perdona, no. És que està pensant que s'havia tallat.
No, Marcel.
Influeixen coses com que potser pels oients són estranyes, però, per exemple, la data d'estrena és molt important per aguantar la pel·lícula a les sales, saps? I de cop i volta coincideixes amb una pel·li semblant, llavors et treuen terreny i al cap de setmana següent et treuen o et rebaixen sessions. Llavors això no va passar i va afavorir, així com Casa en Flames, que la pel·li aguantés temps al cine i que generés el boca-orella. Això ha passat també, l'encert de la data d'estrena. Vull dir que intervenen molts factors que s'han ajuntat i s'han alineat. Sobretot és que la pel·li està bé, que la pel·li és bona i que després hem tingut certa sort amb coses d'aquestes. Però, per exemple, perquè us feu una idea, en el cine es nota molt, per exemple, si plou o no plou, si juga al Barça o juga al Madrid. O sigui, coses d'aquestes que fan que el primer cap de setmana arribis a un lloc o no hi arribis, i a partir d'allà es comencen a prendre decisions amb la pel·li. Però és que el que ens ha passat a nosaltres és una pel·li petita en català que porta 500.000 espectadors, que estem en setmana 17 als cines, i que ahir vam fer més taquilla. Ahir la va veure més gent que la setmana passada. O sigui, això, clar, si ho mires, és absolutament il·lògic. Una pel·lícula normalment està al cine, una pel·lícula d'aquest nivell, d'aquest tamany, d'aquesta producció, pot ser 3-4 setmanes al cine. I ja està fora. Nosaltres en portem 17. O sigui, estem a 24 de desembre i estic parlant amb vosaltres de Ràdio Estel, i la pel·li es va estrenar el 6 de setembre. O sigui, aquesta trucada de parlar de la pel·li passa el 6 de setembre, normalment, no el 24. O sigui, hem aconseguit que la pel·li estigui 4 mesos com a tema. Saps? Això és sense ficció, això no encaixa en una fórmula. Saps? O sigui que, bueno...
Marcel, que tu puc... Però disfrutar-ho a tope, gaudir-ho a tope, sens dubte. Marcel, que estàs ja a casa, entenc, ja preparant el Nadal, no, Marcel, o no?
Ara mateix, si vols que et digui la veritat, ara mateix estic en el vàter d'una cafeteria per poder parlar amb vosaltres, perquè hi ha molt soroll.
Llavors, jo sentia com canalla de fons i dic, mira tu.
Sí, és una cafeteria.
Molt bé.
Una cafeteria.
Bueno, escolta'm, Marcel, deixa'm també, sens dubte, ja saps que, que tens, no? la banda sonora és un element clau, no? També per una pel·lícula, i clar, més tenim doncs aquesta meravella. Marcel, jo ara també t'imagino com a professor a Blanquerna de comunicació, no? Comunicació audiovisual que estàs. Has donat classes aquest semestre o no, Marcel?
Aquest semestre... Aquesta universitat està gestionada per la Judit Colell, la presidenta de l'acadèmia, a catalana, bona amiga meva, i aquest semestre just ens vam agafar un temps per jo poder dedicar-me a la premsa de la pel·li, a tot plegat, i ens hem emplaçat al semestre següent, o sigui, el del setembre de l'any que ve. Una cosa bonica que ha passat amb la pel·li és que jo vaig fer classes a la Blanquerna. Jo vaig estudiar a la Blanquerna, que em vaig pagar per ser repartint moltes pizzas. I després em vaig fer professor de la Blanquerna perquè m'ho van proposar a la Judit.
Sí.
I jo, alumnes que he tingut, els he portat a la pel·li. O sigui, en aquesta pel·lícula hi ha treballat dos alumnes meus...
De Blanquerna.
De Blanquerna. O sigui que també té una part bonica això de... Bueno, de sinergia, de coses.
Home, tu diràs, Marcel. No
és I és més part del meu equip de la pel·li, que han estat ara nominats al Goya i al Gaudí, anaven amb mi a classe.
Que molt bé.
O sigui, ja vam començar a fer treballs junts a la universitat, vam fer la primera pel·li junts, i ara doncs segueixen en el meu equip.
Deixa'm-ho preguntar-t'ho, Marcel, perquè ara que ho deies, les nominacions, és que aquí no ho hem... O sigui, ja quan vam veure les nominacions amb el Trias, que ens ho va dir, que ens ho va explicar en directe, no ho vam entendre. S'entén tu? Tu a veure si ho entens. Una nominació millor pel·lícula, però no millor director. Que li passa exactament el mateix al Dani de la Orden, en Casa en Flames. Li passa el 47 amb aquesta no nominació, Marcel Barrena.
No té explicació, no es pot entendre, perquè el director està dirigint tot l'equip i és un equip que està tot dominat, però no la direcció. Això forma part del sistema de votació on els vots es queden repartits, depenent de la categoria on tu estàs vinculat, o sigui, jo formo part de la categoria de directors, llavors el meu vot a director val més que el meu vot a vestuari. Això ha influït, però després hem de tenir en compte també que és l'any possiblement més complexa i més rica alhora de competència, o sigui, no s'havia vist mai unes votacions als Goya on hi havia 9 pel·lícules que podien competia en les màximes categories. I això ha passat aquest any. Llavors, el que ens ha passat a mi i al Dani és que nosaltres hem tingut el Premi Gordo, que era el de millor pel·lícula. És el que aspira a tothom, a entrar a millor pel·lícula. L'Almodóvar ha quedat fora de millor pel·lícula. En Marco ha quedat fora de millor pel·lícula i la Virgen Roja ha quedat fora de millor pel·lícula, amb la coincidència que ells sí que tenen la nominació a director. Com s'entén això? També es pot entendre des d'un punt de vista de repartir el pastís. Nosaltres hem sortit guanyant perquè nosaltres tenim les nominacions que ells voldrien. Òbviament, el Dani i jo voldríem estar a direcció, però és que el premi que compta és el de millor pel·lícula. Llavors... clar que et fas la pregunta, clar que dius, hòstia, ens han putat a tots menys a mi, què passa, que la pel·lícula s'ha dirigit sola? No va tampoc del cert així. I a mi em va passar el mateix en Mediterrània, també vaig estar nominat a millor pel·lícula, no millor director. Aquí he entrat a millor guió, bueno, tinc millor guió, tinc millor pel·lícula, tinc tots els meus càrrecs que he triat jo nominats i tots els meus actors nominats, llavors. Què ha passat? Doncs ha passat això, que eren molts. I llavors ens diuen, bueno, millor pel·lícula 47, però millor director, hòstia, Almodóvar. O, saps? Ha quedat com no voler focalitzar amunt, però bueno, és el que hi ha.
Sí, totalment. És una visió molt generosa, la que dius tu, Marcel. O sigui, t'entenc perfectament, però deixa'm... No et robem més minuts, perquè estàs, com deia Marcel Barrena, per poder parlar amb nosaltres, no? Ha hagut de resguardar-se allà amb un lavau, que com entri ara algú i es trobi Marcel Barrena a parlar...
Acaba de sortir un senyor.
T'ha mirat estrany, no? Em fa, què fa? Mira, Marcel, per acabar... Clar, és que nosaltres, amb el Trias m'ho deia, el Marcel ve de fer l'any 2012 al Montpetit, el 2016, no? 100 metres, 2020 Mediterrani, ara el 47, que podem definir ja el teu cinema com a cinema social, no?
Sí, no és algú que busqui, és algú que a mi el cine que més m'agrada és el cine que m'ho passo bé, el cine amb crispetes i Spielberg i Zemeckis i el gran cine. Gran cine és el que a mi em posa, que m'excita per anar al cine, a veure, és el gran cine, gran cine. Però després, com que aquí a Catalunya, a Espanya, aquest gran cine no es pot fer, perquè no es pot fer, perquè aquestes pel·lícules tenen pressupostos de 200 milions d'euros de pressupost i el 47 en té dos, o sigui, aquestes són les diferències, però és un tema de pressupost, però és un tema de motivació personal. De... Nosaltres ens dediquem 4 anys a una pel·lícula. Llavors, si com a espectador, a mi m'agrada un tipus de cine, però si jo m'he de volcar 4 anys de la meva vida a fer alguna cosa, yeah, sí que m'agrada que sigui una cosa que tingui sentit més enllà d'entretenir, saps? O sigui, intento buscar l'equilibri entre entretenir, perquè a mi m'agrada aquell cine entretingut, però que signifiqui per alguna cosa. Per això les meves pel·lis, o les que jo intento fer, són temes importants que poden motivar alguna cosa, però les fem amb el sentit d'entretenir. Per això aquests actors, per això aquest to, per això aquestes músiques, per això per arribar més lluny, perquè si fas una pel·li sobre l'esclerosi múltiple, que era 100 metres, o sobre els refugiats de Síria, que era Mediterrani, o sobre un barri obrer de Barcelona, home, si la fas amb un estil que no té cap interès, llavors la veritat és que la pel·lícula no serveix per res. Yeah. Però si la fas amb una mentalitat d'arribar a la gent i de modificar les coses, ho fas amb aquest sentit de cine com a gran cosa de compartir, doncs arribes i a sobre fas que la teva pel·li signifiqui coses. Mira, possiblement això també acaba definint la pregunta que m'has fet abans de les nominacions de direcció, on, si tu mires, on estan posant l'accent és a pel·lícules d'un tall molt artístic i, saps, el Marco no està en millor pel·lícula, la Virgen Roja no està en millor pel·lícula, el Almodóvar no està en millor pel·lícula, perquè són pel·lis com més autorals, yeah, i que tenen un impacte, diem, d'autor. Tant Casa en Flames com el 47 són pel·lis que jo crec que han remogut a la societat. O sigui, no són tan pel·lis d'autor, sí, hi ha un autor darrere, amb una mirada i una visió, però que la pel·lícula en si és el que, sí, és el que pesa, és el tema. De què va el 47? Oh, de Torre Baró, dels barris, de l'Esterrat i de les llengües. No és un tema de, mira, em tanco aquí en una habitació i faig aquest pla, saps?
Totalment. O sigui, també va... No, home, clar, és que també... heu estat un fenomen social, també. És que és fenomen social, Marcel.
Sí.
Els dos. Sí. Llavors és que era, bueno, de justícia, òbviament que hi fóssiu. Entenc perfectament el que dius, eh? Marcel, ara sí que hem d'anar acabant. Algun projecte que tinguis al cap o gaudir d'aquest 47 i del viatge, no?, que t'està portant?
Sí, el projecte sempre has de tenir cap, perquè no saps mai quin sortirà, quin no. Llavors ara tinc la sort de poder, bueno, de poder tirar endavant amb molta, molta força més projectes, perquè diguem, per exemple, el 47 la vam rodar l'any passat, o sigui, l'any passat, vull dir, el maig de l'any passat. Llavors, clar, les coses tenen la seva cocció i va tot molt lent, llavors has d'estar en una altra cosa ja pensant, perquè no saps mai què sortirà o què no. Però no, encara no, està tot molt verd, però sí, estem treballant en coses, sí.
Bueno, doncs et seguiré ben de prop, Marcel, sens dubte. Moltes gràcies, per haver...
Gràcies a vosaltres. Bon Nadal.
I bon Nadal, que vagi molt bé a gaudir-ho d'aquest 47, Marcel Barrena, director d'aquesta gran pel·lícula, adéu, adéu, i també professor de Blanquerna. Gràcies, que vagi molt bé, Marcel. Ja està, ja he acabat. Home, és una entrevista, si més no, curiosa, eh? Això d'entrevistar Marcel Barrena, director del 47, molt, molt probablement una de les persones més importants d'aquest 2024, que ja estem començant a deixar enrere, des d'una cafeteria, també ha tingut el seu què. 7 minuts que ens separen de 2 quarts de 2. Fem una petita aturada i, clar, a veure... Hores abans d'aquest dia de Nadal, la gent estem entre la cuina, el mercat, per allò que ens falta... Aquí al matí a Ràdio Hostel el que farem és treure el cap, justament al mercat de Sants, per veure com estan en aquesta penúltima hora, en quant les gambes, que van parlar tant, a veure quin és el producte que més està sortint i així a veure si podem ajudar també els nostres oients. Va, fem una petita aturada i anem cap al mercat de Sants.
Ràdio Hostel.
El mític forn Mistral, qui no el coneix? Per tots els productes que fan són els més coneguts de la ciutat. Les ensaïmades, els mini croissants, el pa i les coques. Un obrador amb molta història, amor i qualitat. Forn Mistral, a la Ronda de Sant Antoni 96 i al carrer Astúries 35 de Barcelona. Des del Forn Mistral us desitgem unes molt bones festes.
Aquest Nadal, els moments més especials comencen al voltant d'una taula. A Sant Eloi t'oferim productes de proximitat i de màxima qualitat perquè cada àpat sigui una celebració memorable. comparteix sabors i somriures en família. Et desitgem bones festes.
Ràdio Estel t'ofereix cada dia a les 2 del migdia tota l'actualitat social i religiosa. És l'espai de referència sense distància per apropar-te a les notícies més importants amb els seus protagonistes. Una hora amb entrevistes i seccions dedicades a la caritat, l'economia en valors, el diàleg interreligiós, el món del treball i la pastoral de l'Església. De dilluns a divendres a les 2 del migdia a Ràdio Estel.
Sense distància, amb Ignasi Miranda. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Al matí a Ràdio Estel, amb Mercè Raga.
S'ha llevat la masovera i ha agafat el seu cabàs. S'ha posat la mantellina i ha enfilat cap al mercat. A la plaça arriba i veu quin dia fa, que fresqueja i diu que comprarà espinacs.
4 minuts i seran 2 quarts de 2. Dèiem que anàvem cap al mercat de Sants. No, anem cap al mercat del Ninot, que més o menys, bueno, tries ben de cap allà.
Cap a l'Hospital Clínic.
Cap a l'Hospital Clínic, correctament. I és que allà ens espera l'Eduard Escofet, que és president del mercat del Ninot i també president dels mercats municipals de Barcelona. Encarem l'última mitja hora de programa, ja amb aquella gana.
Noi, ja hi ha oloro, eh?
Els budells van sonant tots,
cagalets.
Eh? Buah. I, clar, ens arriben missatges de casa amb les primeres imatges de cassoles amb aquell fum, tries, no?, que es desprèn les cuines ja tot gas.
Jo n'he vist una aquest matí que...
Que sí, no? Sí. Que treia bastant fum. I també, noi, això s'ha de dir, saps aquell últim missatge de nen, tu quina hora arribes?
Ara.
Que em pots acostar això que m'ha falta del mercat?
Sí, sí, sí.
No patiu,
sí.
No patiu, que... encara estem a temps. Queda alguna cosa als mercats? Va, li anem a preguntar a l'Eduard Escofet, que és president del mercat, com deien, del Ninot, president dels mercats municipals de Barcelona. Hola, Eduard, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Què, queda alguna cosa, ara ho dèiem, al mercat del Ninot o no? Com ho tenim, Eduard?
Alguna cosa queda, però bueno, ja està acabant tot, eh?
Ah.
Tot, el que estem contents és perquè hi ha hagut molta afluència de gent, hem pogut fer molts encàrrecs i ara pues, ja rematar el tema, que és el que toca. Eh?
Clar. Eduard, tu què creus? Que hi ha hagut, en general, hi ha hagut previsió aquest any? O sigui, ha estat una compra esglaonada o sempre hi ha aquestes últimes compres de darrera hora?
No, ha sigut una compra molt esglaonada. O sigui, de tota la setmana passada ja es va treballar molt. Ahir, o sigui, el dilluns, que era ahir, i avui més aviat ha sigut a recollir els encàrrecs i que va rematar petites coses que les mestresses de casa pues, els poden haver trobat a faltar a l'hora de fer pues, el nou, com heu dit, o fer el rostit, o els canelots. Però avui, bueno, i ara ja és cosa de vida recollir els paquets, els encàrrecs que hi hagin, i repeteixo i rematar el que falta, ja està.
Eduard, jo et voldria preguntar, perquè sempre tinc el dubte, cada any em sorgeix el dubte, ara ja heu dit que queda poca cosa i ens porta la famosa frase de tot el peix venut. La gent que compra més, peix o carn?
Home, jo com que soc carnisser i xarcuter, què et dic?
Ah, clar.
Cadascú lo seu, eh?
Espera't.
Però ara em poso el gorro de president de Mercat del Ninot i la gent compra, sí, de tot. Compra peix i compra carn, la gent, i pollastres, i de tot, la gent no va a més, quan arriba un dia, una data com aquesta, les mestresses de casa i els senyors, bueno, les famílies, s'han fet un menú i normalment no acostumen a canviar el menú, encara que poden haver circumstàncies determinades, però...
Tradicional.
La gent, quan s'ha fet una idea, va, exacte, molt a la part tradicional,
sí.
Costi més o costi menys, però intenten fer-ho així. Eh?
Eduard, diries que ha estat una molt... O sigui, ha estat bona campanya la d'aquest Nadal pels mercats, Eduard?
Ha estat bona campanya, sí, sí. Aviam, sobretot pensant en que hem tingut tota la setmana passada per fer el recorregut, que cada dia s'ha treballat més, i ahir avui pues, hem rematat el tema. Jo penso que, bé, en fi, jo veig que la gent pues, està certament contenta, sempre aspires a treballar una mica més, però, aviam, la gent quan determina fer una festa com Nadal, determina que vol el seu lloc normal i tradicional de compra perquè té més fiabilitat, sap que el producte del mercat és de primera categoria i la gent no se la juga, la gent vol producte fresc, producte de proximitat, i sobretot la confiança del venedor, que això és bàsic.
Això és vital. Mira, Eduard, ara, res, darrera pregunta que et fem. Patíem aquestes últimes setmanes per la gamba, la gamba roja. Com la tenim? Tot i que tu ets de carn, com deies, però...
Home, n'hi ha hagut.
N'hi ha hagut?
Sí, el preu no me'l preguntis.
Ah.
De merda n'hi ha hagut, perquè crec,
sí,
al final van determinar que sí que podien sortir a pescar a de la quota de l'any que ve, però bueno, escolta, el temps determina el que s'ha de fer. Penso que a vegades es prenen decisions una mica ràpides, sense pensar gaire, i sobretot per la part política a vegades és una mica poc reflexiva, quan realment no consulten a la gent que està implicada, i això és un problema que tenim. Perquè veus, quan van consultar-ho, van trobar la solució, no? Doncs, home, això és el que s'ha de fer.
Totalment.
Preguntar.
Preguntar. Eduard, per això hem preguntat avui també l'Eduard Escofet, que és president del Mercat del Ninot i també president dels Mercats Municipals de Barcelona. Et deixem, Eduard. A quina hora tanqueu, per cert, per tots aquells oients que vulguin fer una compra darrera hora?
Sí, l'horari de tancar del mercat serà a les 8, però, bueno, normalment, quan la feina va creixent, doncs la gent també té ganes després de portar una setmana com portem.
Home, clar, tu, descansar.
Pues quan la cosa ja veus que va decreixent,
sí,
és final de tot, però a més la gent ja, quan, a partir de les 7 de la tarda pràcticament...
Ja baixa la cosa, clar.
Sí, home, que pues, s'hagi de compte que s'ho ha deixat.
Ah, no, sí, això també passa. Ja. Bueno, Eduard, una abraçada ben forta i a descansar, que vagi molt bé.
Sí.
Bon Nadal.
I bones festes, eh? I bon Nadal a tots.
Vinga, que vagi molt bé. Ja. Un minut ja que ha passat a dos quarts de dues, Leo Espluga, hola.
Bones.
Què tal?
Bé, molt bé.
Tu que ets més de gamba roja o de capó de Nadal? Saps aquell pollastre?
No sona? Ah, sí.
Sona.
Ah. De gamba o de capó? Les gambes m'agraden bastant, eh? Però...
Té una gana, Joana.
I tal. Tots els anarquistes acaben al mateix lloc.
Menjant
gambes.
Menjant gambes, no? Està mal. Aviam, no menjo mai, no tinc un duro. Jo a casa no menjo mai, o sigui, però ja que surto, doncs menjo gamba, ja que puc, no? Allà on pillo gamba, doncs me la jalo.
La Generalitat de Catalunya, el govern de tothom, patrocina Filosofia Millennial.
Què dius?
Què parlarem? Teníem pendent amb el Leo Espluga.
Teníem pendent perquè la setmana passada vam parlar molt poquet i volíem recuperar el tema i de nou posar-lo sobre la taula, ja que començarem tot just aquesta nit. El concepte de família, perquè molts filòsofs al llarg de la història, ho hem dit moltes vegades, s'han proposat no només definir-ne el concepte, sinó posar-la com a pal de paller i com a eix vertebrador en la construcció d'una societat. Però realment, tot plegat va cap aquí. Ens vam quedar una mica definint el concepte de família la setmana passada. Per tant, Leo, jo et passo la paraula i et pregunto què hem d'entendre per família al segle XXI, perquè sembla que tot hagi hagut d'evolucionar a la força, però potser no té per què. Hi ha coses que es queden.
Sembla que amb aquest tema hi ha aquella frase de...
Mira, em perdonareu un moment?
Endavant, per favor.
És que ara parlem de família. M'està trucant ma mare, que ella porta tot el matí. O sigui, trucant, vaig a... No, espera, jo us deixo un moment i vaig a veure que m'ho sí, permets, no, Leo?
Per favor, només faltaria.
Però ara
els privilegis de la família són... això? Incontestables, no? Endavant.
Mira, doncs vaig a contestar. Ara torno,
Leo, va, digue'm.
Això,
sí. Doncs, home, hi ha aquella frase que és... canviar-ho tot per no canviar res, no?
Sí.
Jo sento que a vegades una mica la història és això, no? Canviar-ho tot per no canviar res. I amb el concepte de família, a mi em sembla un que està bastant... instaurat, per dir-ho d'alguna manera, no? Tinc la sensació que és un d'aquests conceptes... O una més aviat... La família és una d'aquestes institucions...
Uh-huh. Institució, eh?
Sí, la família és una institució. És una institució, sens dubte. Perdó, estic en cap, que estic malalt, que em costa parlar...
Pobre, ha vingut, però està...
Disculpa els oients, però que em costa una mica vocalitzar bé. Però és veritat que la família és una institució històrica, no?, que travessa la totalitat de la història i en el present segueixen un pilar fonamental, sobretot perquè la societat es fonamenta sobre la institució de la família, no? És una de les institucions clau, diríem.
Per tant, podem definir la família a dia d'avui com l'estructura bàsica o com l'eix troncal d'una societat?
Sí. O sigui, està potser en un procés de desfiguració, no? Per això de... Perdoneu. Un punt on es toquen, curiosament, els conservadors, algun tipus de conservador, el que podríem anomenar conservadors conseqüents, i els revolucionaris, és en un anticapitalisme compartit, no? I això, per què dic això? Perquè la família és un l'eix troncal, no? Però sí que es podria... Sí que amb els processos del capital, amb aquest capitalisme tardà, que és la diferència fonamentalment del capitalisme industrial, estem assistint a un procés de descomposició de la família. Un exemple d'això és, per exemple, els països nòrdics, no? On està el capitalisme més avançat, on trobem aquest model de una persona a un pis, no? On es passa, per exemple, d'una vivenda grossa compartida, no? On hi ha com una vivenda familiar, no? on els pisos mítics a l'Eixample o aquestes cases, no? On viuen diverses generacions i és una casa espaiosa, no? On es comparteix per intimitat, a un model d'un pis petit per individu, no? I l'aspiracional és que cada persona tingui per si sola el seu pis, no? Uh-huh. Per exemple, això és un exemple. I això és un procés que, bàsicament, que quan Deleuze i Guattari a Capitalisme i esquizofrènia, que és un llibre de dues parts, de 1000 mesetes i de més, diuen una cosa, que és que el capitalisme fa del centre a perifèria. O sigui, el capitalisme és un procés desterritorialitzador. És a dir, que cap estructura està a salvo, diríem, del capital, no? Llavors, tot i la família haver sigut allò que ha permès l'evolució i el desenvolupament econòmic de la societat, a través de la feina no pagada a la dona, de les cures, etc., estem en el capitalisme tardà. Ni tan sols aquesta estructura està s'escapa, no, diríem.
Si li haguéssim de... I dono una passada enrere, Leo, per tornar a definir la família i donar volta sobre aquest concepte de família. Si haguéssim de posar un verb al que és família, m'has dit diverses vegades ja el verb compartir. Per tant, vaig cap aquí. Família és sobretot això? És sobretot compartir?
Aviam, jo et diria que família, això és una mica polèmic potser, no? Però en un sentit més estructural, no? menys íntim o menys emocional, la família és jerarquia naturalitzada, jo et diria, no? És a dir, una jerarquia, una línia de comandament que es viu no com a artificial o com un artefacte creat per una sèrie de funcionaments, no? És a dir, jo crec que més o menys tothom entén que quan hi ha un capità d'equip se li està cedint el lideratge per una qüestió estratègica, després allò és irrevisable, no? És a dir, és artificial, és cultural. En canvi, tinc la sensació que la jerarquia de la família està naturalitzada, és a dir, que es dona per fet, no? O sigui, està interioritzada dintre dels nostres hàbits i el nostre funcionament, que bàsicament els pares tenen un poder sobre els fills i aquest sobre els nets, i que l'home de família i qui treballa, bla, 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 no? Llavors jo diria que potser la família és aquesta sèrie de jerarquies que es donen per anar, o de teixits socials que es viuen com un destí. Mira, això és una... Les coses estructurals... Hi havia una autora, no sé qui ho deia, això. Ai, quina ràbia no recordar-me de l'home d'aquesta autora. Una autora... que és una cosa que es diu que les condicions, el que anomenaríem condicions estructurals de desigualtat, és a dir, l'edat, la classe, el gènere, la raça, etc., la posició que ocupem a la família també, són un destí. És a dir, la classe és un destí, la raça és un destí, la posició que ocupem a la família és un destí. Què vol dir això? Que no ho vivim com algo creat o artificial, sinó ho vivim com un destí, és a dir, com una cosa que ja està escrita, no? Uh-huh. És a dir, la família no es veu com una cosa que apareix espontàniament i ens posem d'acord, sinó com una cosa que ja és destinal, no? És a dir, tu neixes i ja tens una família fins que et moris, no? D'alguna manera.
Ara anirem cap aquí, però abans... clar, em deies aquesta jerarquia familiar i estructural acceptada per nosaltres. Cosa que em fa preguntar-me si els rols que adquireix cadascú dels membres familiars són volguts. És a dir, per molt que sigui una estructura jerarquitzada i acceptada, qui fa de pal de paller d'una família ho és perquè ha volgut o ho és perquè li ha tocat?
Jo crec que hi ha una barreja dels dos sempre, no? És a dir, sens dubte, hi ha una sèrie de rols de jo què sé, doncs... Claríssimament és el gran de cada generació, no? La persona més adulta de cada linatge, no? I, per exemple, dintre la meva família, estem jo i el meu cosí, i jo al meu cosí li trec 4 anys, no? Llavors, suposen, no?, que jo, clar, jo he de tenir una sèrie de rols, no? Uh-huh. D'acord a la meva generació, que som els més petits i que serà amb els que hem de carregar, bla, bla. Per molt que, probablement, ell tingui fills abans que jo, per dir alguna cosa.
Si és que això fa, i que poses tu el teu exemple, i poso jo el meu també sobre la taula, perquè fa temps que la meva família riem molt, perquè sempre hem dit que és un yayarcado. Qui mana és l'àvia. Que és la persona de més edat, no? O era la persona de més edat quan vivia. Uh-huh. Per tant, va molt cap aquí, clar, cap al que estàs dient.
Clar, hi ha algú del rol aquest que està com...
La persona sàvia.
Sí, exacte, no? Però alhora sí que és veritat que hi ha certs moments... Jo crec que, al final, una família, en un sentit més o menys funcional, una família és com una... És una agrupació de persones que funcionen com un bloc que és... que s'ha d'adaptar, diríem, amb el temps. És a dir, que... Ah.
Tira. És que
s'han uns crits aquí que...
S'han escoltat sorolls. Però tira.
És a dir, que tota agrupació de persones, no? Sí. Igual que podríem dir altres institucions, com poden ser la parella, com poden ser un grup d'amics, etc. Hi ha certs esdeveniments o certes ocasions, no?, en la qual apareix un conflicte o un moment de... una crisi, un problema, no? Llavors, normalment, en aquests moments, certes persones assumeixen certs rols, no? També és allò de potser aquesta persona de la família mai ha estat massa real, però de cop passa alguna cosa, mor algú, hi ha algun problema amb algun familiar, i aquella persona com fa un pas endavant, no?, i assumeix una sèrie de responsabilitats que després quedaran allà impregnades. Vull dir que hi ha aquest doble element, jo et diria.
Bèstia, tot això. Volia anar per aquí perquè deia hi ha una jerarquia familiar molt acceptada, en el destí ens parlaves, tots acceptem que tenim una família al néixer, etc. I d'això també m'he parlat una mica la setmana passada i vull aprofundir-hi perquè és una cosa que es diu molt. No sé si cada vegada més o jo m'estic convertint en un boomer especialitzat, però...
Ostres, tu.
Clar, tu segur que ho has escoltat mil vegades. La família que et toca i la família que s'escull.
Mm-hmm. Què passa amb això?
Què passa amb això? Existeix una família que s'escull? Si quan ens referim a família ens estem referint a tot el que estem parlant fins ara?
Bueno, al final, a la família, no, són aquests vincles molt... podríem anomenar profuns, no?, aquests vincles destinals que deien, no? Llavors, un pot viure una amistat com un destí, també, no?, d'alguna manera, com segons quin tipus de relació tingui amb aquestes amistats, ho pot viure com un destí i com algo que perdura, no? Al final, la família és allò que ho hauria de ser, en un sentit positiu, no?, allò que perdura els canvis i allò que perdura els... sí, les transformacions socials, no? Llavors, clar, hi ha amistats que es poden viure d'aquesta manera, no?
Sense rols, però, entenc.
No, amb rols. Amb rols, sempre hi ha rols. No?
Sí, eh?
En tota relació sempre hi ha rols.
Sí?
Sempre. Sí, hi ha, diguem de rols, diguem d'arquetips de funcionament, o diguem de, jo què sé, hàbits o el que sigui, no? però existeix aquesta realitat. No? Llavors és interessant, com en la qüestió de la família escollida i en aquesta antítesis, no? Jo et diria que, ojo, tota família, d'alguna manera, sempre és escollida. Encara que sigui aquesta família no escollida, uh-huh, és escollida, no? Perquè arriba un moment, un punt a la vida, no?, on la família és tot lo gran o tot lo petita que un vol que sigui, no? O sigui, tu pots entendre per família la meva àvia i els meus tiets, no?, en el meu cas, per exemple, i ma mare, o la família la pots entendre com els tiets dels tiets, o sigui, com aquests tiets eterns que n'hi ha, uh-huh, aquests 400 avis, o sigui, com pot ser tot el gran que vulguis, no? I arriba un punt on tu has de decidir on fas el tall, no? O quin tipus de relació tens amb la teva família. Si et consideres que som les persones i no vols tindre relació amb la família, si només vols tindre relació amb una part de la família, si no sé què, vull dir que arriba un punt on, com tota cosa destinal, te n'has de fer càrrec, també, no, diríem? Llavors jo et diria que tota família és escollida, sempre.
Aquesta és bona, i tornem a la part dels rols. No us vull deixar aquest punt de vista, perquè també és cert que quan... I abans parlàvem de la mort també, quan mor el pal de paller d'una família, sembla que tot es desmoroni, que tot aquest rol...
Total, total.
No? I això ens porta... es desmorona el destí, també?
Jo crec que no. Jo crec que, de fet, s'entra a la següent fase, no? D'alguna manera, diríem, que això és una cosa que passa...
Una recomposició familiar.
Exacte, no? És una mica com quan hi ha la tragèdia grega, no? Hi ha com aquest... el Paris o qui sigui, no? Que mor el líder, no? Llavors, és el típic de... surten a la llum totes les passions... que estaven entranyines, no? Totes les passions en el sentit bo i en el sentit dolent. Surten aquelles traïcions amagades, aquells ressentiments, aquelles... No és veritat, eh? Llavors hi ha un procés de a vegades aquest líder, aquest cap de família, o ja sigui... Juga més com el que Lacan diria el gran otro, és a dir, com aquell, una figura quasi... com el gran hermano, en un sentit com Orwell, no? Aquesta figura que d'alguna manera tothom actua de cara a aquella figura, no? Com hem de mantenir la compostura perquè ens està mirant i no sé què. I després, quan aquella persona desapareix, de cop com perd el sentit de la farsa i molta gent se n'adona que potser tot aquell bon rotllo era una farsa, era una gran farsa, no?
Portem-ho això al Nadal, que és molt interessant.
Som-hi al Nadal, sí.
Ai, ara ens estem fotent a l'aula del llop. Però clar, aquesta nit molta gent es reunirà en família, demà al migdia molta gent es reunirà en família, el dia 26 jo. També. I em deies, no perdre la compostura. El clàssic és dir, bueno, el sopar en família, deixem estar a parlar de política, deixem de parlar d'aquells temes que
toquen
el bon aviu, no?
Parlar de res, doncs.
Clar, si estàs en família, que en teoria és l'entorn segur, en teoria...
Que això també és teoria que pràctica, perquè, clar...
Pregunto,
sí.
Per què hem de posar límits?
Clar, la idea aquí és una mica de... Per això, nada més...
Si la família és llar...
Ja, però jo tinc
per què hem de posar límits?
Jo tinc la sospita, a més, que això dels límits és una mica unidireccional. És a dir, no és que no es puguin parlar de certs temes, és que no es poden parlar de certs temes perquè hi ha certes persones en concret que... clar, no és el tema, és el tema, perquè... Sé que ja...
Acabarem traient el rol del cunyat.
Clar, exacte, vull dir, o el patriarca pesà, o el que sigui, no? Clar, també passa una cosa...
El cunyat com a concepte, eh?
Que la gent tampoc se n'adona, que al final... I és una cosa que sempre veig, com a la meva família no es veu alcohol. No, o sigui, no es veu. Mai. Ni als dinars, ni als sopars, no hi ha alcohol a la taula, diríem, no? I no hi ha les copes de després, ni els carajillos, ni hòsties. I de cop hi ha una altra part de la meva família que sí... I llavors arriba un punt on tota aquesta sèrie de conflictes, la gent potser hauria de preguntar si és bona idea agafar-se un pet, padre, amb tot de gent amb la qual tenen una relació rara i com una herència estranya i uns pufos de no sé què, perquè clar, al final passa el que passa. Que, no, és que és veritat, vull dir, és una tonteria, però... I això el...
No és una tonteria,
ostres,
no.
Dius, clar, aviam, macos, o sigui, si no us haguéssiu pres aquí els tres gintònics, els dos carajillos i les quatre copes de vi, aquesta plorera... I tu cridant, i l'altre plorant, i és que tu no sé què, aquestes acusacions tan fortes que es fan, perquè és drama sempre, no? Que tothom manté la compostura, però la compostura cau, etc. Per què és això que deies? Perquè realment la família acostuma a ser una farsa. No? És una farsa, és una... Com totes les institucions, no? Deia Derrida, que és una de les meves frases preferides, que dir la veritat és donar la mort. No? Doncs quan diem la veritat de la família, ens adonem que la família no és que ara estigui en descomposició. És que sempre ho ha estat. La família sempre ha estat una farsa. Sempre, des del drama de Tebes, de Grècia, des d'Edip, des d'Antígona, des de llavors, fins ara, fins al present, passant per tota la cosmovisió, la família sempre ha estat una institució que ha estat en crisi i ha sigut fonamental.
Exacte. Sempre... Ara t'anava a dir, tot i així perdura.
Tot i així perdura, perquè és la manera com perduren les coses. Estan en constant crisi. No, això és una cosa que crec que els veïns han de tenir molt clar, que és quan es diu que la família està en crisi, la masculinitat està en crisi, és que els homes ja no són com eren, és que la família ja no és com era, és que no sé què està en crisi. Si mirem la història... Sempre ha estat en crisi. I és una cosa que sempre repeteixo, que és un dels textos més antics que tenim, que són els, les tablilles, els pamplins de Babilònia, de Mesopotàmia. És una tablilla d'un senyor queixant-se de que els fills desobeeixen, que ja no respecten els grans. I d'això fa 3.000 anys. Vull dir que sempre ha estat en... Tot ha estat en crisi. Sí,
En parlàvem d'un tema molt interessant i el vull tocar de puntetes, ja en parlarem un altre dia, de les normalitzacions. Però tenim tan normalitzat o tan estranyament normalitzat celebrar les coses en família com celebrar-les amb alcohol? És a dir, quan algú no demana una copa per celebrar alguna cosa, de seguida, si ets dona, estàs embarassada. Si ets home, et trobes malament. És una cosa molt estranya, no? Celebrar alguna cosa sense família també es veu estrany. Mm-hmm. Per tant, vol dir que ho tenim com molt normalitzat. No?
Mm-hmm. Sí, o sigui, hi ha una sèrie de dinàmiques que estan inscrites, no? O sigui, com... Això ja ho deia, és una cosa que sempre s'ha dit, els grecs la tenien molt clara, i Maquiavel la té molt clara, i tota una sèrie de guardans la tenen molt clara, però sobretot en els grecs ho veiem molt evident, que és que, romans també, que la llei més forta és la llei no escrita. No? O sigui, com l'argamassa d'una societat, allò que fa que una societat es mantingui unida, no és les lleis escrites que imposen una sèrie de comportaments, sinó totes les lleis no escrites, que és el que conformen la cultura d'una societat. No? I la llei no escrita de... es celebra amb alcohol i família, és una cosa que està molt inscrita, i precisament que és una cosa que només salta a la vista... Per què la gent es comporta raro quan algú no beu en aquesta celebració? Perquè fa ressaltar que tots els altres estan bevent. Aquesta és la idea. Quan hi ha un comportament que no s'inscriu dintre d'aquesta normalitat, és a dir, que podríem anar a una que és obliqu, el que fa és ressaltar el caràcter arbitrari de l'altre. És a dir, mentre tothom alça la copa, ningú es planteja que s'està bevent alcohol. Però en el moment en el qual diu, no, jo no bec, tots els altres diuen, hòstia, per què no veu? Hauríem d'estar bé amb nosaltres? Per què estem bé amb nosaltres? Estem fent bé, no sé què? Obre un espai d'autoconsciència, no diríem? Però és que amb aquests comportaments normalitzats és el que fan.
Per tant, més que fer-te sentir malament, et fan sentir incòmode perquè et replantegen.
Clar, et fan ser, t'obliguen a ser conseqüent amb els teus actes. És a dir, no és que... faci que... No és que, ai, em sento malament, però si no, et posen un mirall, no? És com... que potser la resposta pot ser, ai, doncs mira, em ve de gust prendre'm una copa, me la pego. Uh-huh. I punto. I ja està. I no té més inri que això, saps?
Ja està molt bé.
I està molt bé. I pren-te'l a gust, saps? Però trenquen l'automatisme. I llavors ja potser hi ha qui s'adonarà que potser aquesta copa no l'hauria d'estar prenent. I llavors diu, ostres, tal, no sé què. Vull dir que és posar-se en línia amb la llibertat.
Déu-n'hi-do.
Ja has de comprar pa.
Ja. S'ha de comprar pa.
Això va dir mon pare i encara estic esperant. Imagina't. Vaja, que parlem de família de Nadal, no?
1:52.
A Catalunya, el govern de tothom ha patrocinat Filosofia Millennial.
Si et vacunes contra la grip i la Covid, redueixes el risc de contagi i fas que les persones més vulnerables estiguin protegides. Com la Laura, que està embarassada. O en Manel, que té 85 anys. Demana cita a La meva salut, a citasalut.gencat.cat o al teu CAP. Propaguem la vacuna. Vacuna't. Passa-ho. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
El magazín del matí a Ràdio Estel.
Que queden res, pocs minuts per arribar al punt de les dues, i us deixem amb l'Ignasi Miranda i el Sense Distància. Sí, t'ho juro que això ho veig a tocar, Joan, però no arriba, eh?
Sí. Deixes dir una cosa molt ràpida?
Sí, clar.
Tenim tres entrades dobles.
Ai, és veritat?
Per teatre, dia 25 i 26, per veure l'origen del món al Teatre d'Acadèmia. Si
encara,
les voleu...
Encara queden.
Encara queden.
Encara en queden.
Si les voleu, fàcil, 93-409-2771. Així de fàcil.
93-409-2771. Va, pots trucar, que la gent de l'Acadèmia ens n'ha regalat més. 93-409-2771. No sé, el Jaume Borja no crec que hi pugui anar.
Aniré.
Què dius?
Sí? Gràcies a Joan, sí? Que m'ha fet la gestió. Vaig el dia 2. Mira.
És veritat.
O sigui, estic superagraït. Oh. Però si la gent vol anar, 93-409-2771. No, perdó, que m'encanten els concursos.
Jaume? Alicia González, la...
Hombre, perdona, una de les millors actrius d'este país, que és la pèl-roja de Catalunya. Sí, sí. Que l'adoro.
Sí, 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 sí.
Que surta com si fos ahir.
Anabel Totosaus i Caral Casasayas.
Si la gent patís perquè l'Alicia, o sigui, l'Eva, com si fos ahir, s'ha quedat bastant tocada perquè li van fer una mala operació a la mà.
Sí.
Si la voleu veure Vivita i Coleando, d'anar al Teatre Acadèmia.
Bueno, queda una miqueta tocada, també, ja t'ho dic.
Ja m'han dit que és dura, no?
Ja ho veuràs.
Marató, per cert, mira, és que ara nosaltres insistim, Trias, que aneu al teatre, eh?
Sí, sempre, per Nadal també.
Sí, i a la televisió, bueno, per cert, Ràdio Estel, espera't, que Ràdio Estel, bueno... Espera't, xerreu, que jo vaig a buscar...
Què busques de Ràdio Estel?
No,
la programació especial?
Sí.
Han penjat notícia a la web i està disponible de la programació litúrgica i musical que ho petarà estos Nadals a Ràdio Estel. Ho poden veure la gent, també està a Twitter, a Facebook, a tot arreu.
Ja ho ha dit ell.
Ai, perdona, perdona, pensava que volies aportar una altra cosa. Jo he parlat de la meva parcel·la.
No,
Ai, boníssim. Espera't, que està buscant les hores la Mercè per dir-les bé. Hi ha una cosa, Jaume, que m'agrada molt avui, que és que portes un jersei nadalenc molt guapo, que van d'acord amb...
les arracades
avui del Leo.
Prometre.
Ah, que ho vas dir, és veritat.
Les volia citar, Leo, les volia citar. Això és otro level.
Són precioses, m'ho dius o no?
Són molt boniques. I com me temia que passaria això, però jo no tinc arracades, dic, bueno, em poso el ser més nadalent que tinc al calaix.
Les arracades que vull
dur... Tenir-ne un, però és que fer una compra tan cara per un dia a l'any...
Clar.
Ostres, fa ràbia, no?
Què vols dir? Un jersei car? No, que va, eh?
No.
Quatre xavos, això de Primark. De fet, ahir em portava un del Primark, que em va costar...
Mira, Primark.
Quan vaig conèixer el Primark, estava d'Erasmus, i li dic Primark, i la gent se pensa que sóc tonto, em diuen Primark, i pues sí, en aquell idioma ho vaig aprendre. Què passa? Jo també tinc idiomes, vale?
Els pijos diuen Primark.
Jo dic Primark.
Primark. Com sempre, ja estem a punt d'acomiadar, acá hi he entrat. És la meva pregunta. Espero no fer-me esta pregunta al 2025.
Golden Hour, un moment, que ara així ens posem serios. Demà, dia de Nadal, va, us acompanyarem des d'aquesta casa. Programació religiosa començarà amb el Rosari, l'Evangeli a les 7 del matí, les Laudes des de l'Abadia de Montserrat, que es podrà escoltar a partir de 8:45. Després, a les 11, Ràdio Estel ofereix la missa conventual de Nadal des de Montserrat.
Uau, és que no té preu això, eh? Ho sabem, l'especial que és Montserrat i l'Abadia.
I el servei litúrgic, alerta, continuarà la tarda a les 6 amb les vespres de Montserrat i acabarà amb les completes des del monestir de Poblet, 20 minuts abans de la mitjanit. I la resta de dies, doncs, la programació religiosa com cada dia, el seu horari habitual. I després, dos esdeveniments especials. Diumenge 29, Ràdio Estel retransmet, transmetrà en directe la solemnitat de la Sagrada Família dins l'octava de Nadal. I després, si no m'equivoco, sí, de cara a l'1 de gener... Ah, per cert, que estarà a l'arquebisbe de Barcelona el cardenal Joan Josep Omella, a la missa d'obertura de l'any jubilar de l'arxidiòcesi. I el dia 1 de gener del 2025 ja, nois?
Clar.
O sigui, ja, clar, ja passem d'any. A les 11 del matí els oients podran seguir en directe la missa d'any nou des del monestir de Montserrat.
Puc dir una cosa?
Sí, clar.
Has acabat ja molt ràpid. Que ara Ignasi Miranda... coneixerà tots els detalls de la programació nadalenca de la Catedral de Barcelona, entre elles la Missa del Gall, el Sense Distància, ara.
Mira, mossèn Vives.
Sí.
Bueno, bon Nadal.
Bon Nadal a tothom,
eh? Bon any nou a tothom.
Que vagi molt bé. Bon any nou. Bones festes.
Ràdio Estel.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Estel cada dia. De dilluns a divendres de 3 a 4 de la tarda i dissabtes i diumenges d'1 a 2 del migdia. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, de 3 a 4 de la tarda i caps de setmana d'1 a 2 del migdia...
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodrilo, no pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
Ànima Estel, el teu canal online de programació social i religiosa les 24 hores del dia. Espais litúrgics, pastoral, música, la vida de l'Església i una selecció de les millors emissions històriques de la nostra ràdio. Ànima Estel, el teu canal online de programació religiosa. Troba la radioestel.cat i a l'app de Ràdio Estel Oficial.
Dissabtes a les 9 del matí, l'Olga Vallejo obre l'Escola de Família. L'educació familiar, escolar i social sobre la taula per descobrir-ne totes les novetats. Famílies i professionals de l'educació es troben i aprenen a Escola de Família. Els dissabtes a les 9 del matí, amb Olga Vallejo. Un programa amb el suport de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.